Déu-n'hi-do la densitat d'idees que em sembla que han anat apareixent. No sé si vosaltres voleu fer algun comentari, els que heu començat a parlar en relació a les altres coses que s'han dit.
M'agradaria poder replicar alguna cosa, perquè és el que genera una certa polèmica, però no és el cas, perquè realment les coses que han dit coincideixo bastant. Només voldria dir dues o tres coses per ampliar coses que ells ja han dit que pot ser bo de complementar. Realment al nostre país no és que no es venguin CD-ROMs, sí, se'n venen molts, moltíssims, moltíssims, més que mai. Ara bé, les produccions multimèdia són molt cares, de manera que les vendes no justifiquen els costos que tenen. La diferència amb el nostre país, amb altres països europeus més grans, és que en venen molts més, i la diferència de les vendes d'aquí i les vendes de fora és el que acaba justificant aquestes inversions. De manera que el problema no és la no venda, no. Els CDs es venen més que mai, és a dir, el Milia del 95 i el 96 es deia el CD es mor, però des d'aleshores el creixement en vendes ha estat molt espectacular, és a dir, es ven més que mai. La indústria del videojoc, que inclou la del joc d'ordinador més o menys educatiu intel·ligent, és cada vegada més gran, es ven molt, ara els costos d'aquests projectes són molt grossos, i moltes vegades des de la creació, si no es veu amb claredat un mercat fort i global al darrere, no es justifica. És a dir, les grans creacions en el món del videojoc, en molts casos només es justifiquen si es poden vendre a tot el món. Per no entrar en els jocs de matar marcianos sofisticats i parlar dels Quakes Arena i companyia, els títols de Cyan, és a dir, el Myst, l'Exile i el Riven, són títols que justifiquen si es venen a tot el món, no si es venen només a un mercat local. Per tant, estem davant d'un tipus de creacions amb uns costos tan alts que si no es venen a tot el món no són rentables. I això és el que ens amenaça culturalment. Fixeu-vos que fins i tot abans hem parlat de ficció interactiva. Un dels exemples comercials de ficció interactiva més interessants, el títol de l'Expediente X, que va produir la Fox fa uns quants anys, anava amb 8 CDs, era l'època en què s'esperava l'adveniment del DVD-ROM i per tant es despilfarraven CDs, és un producte clar de ficció interactiva, surt i fins i tot la despesa va ser tan gran que ni les vendes a tot el món van arribar a justificar aquestes inversions. És a dir, el problema no és que no es vengui, sí que es ven, el problema és que els costos són tan elevats que no n'hi ha prou en un mercat local perquè això sigui rentable. Això per ampliar. D'una altra banda, s'ha comentat que per fer aquest tipus de productes calen especialistes en continguts i especialistes en tecnologia, donant molt èmfasi al tema tecnològic i al tema informàtic. I això és cert. El que voldria ampliar és que quan el Xavier parla d'especialistes en contingut també està parlant d'especialistes específicament formats per fer continguts multimèdia. I jo en aquest sentit ho amplio. És a dir, no n'hi ha prou amb agafar un informàtic i un especialista en cuina japonesa per fer un bon producte multimèdia que es pot difondre amb CD, a internet, amb televisió interactiva o com sigui sobre això, sinó que calen especialistes especialment formats per treballar amb el mitjà interactiu i amb les seves especificitats. Requereix una formació especial. Però amb la formació no n'hi ha prou, perquè la formació sense l'experiència no pot créixer i desenvolupar-se. I el nostre país el que no dona és oportunitats perquè aquells que estan sent formats desenvolupin la seva professió. És a dir, ens podem trobar en un punt en què sí que cobrim l'aspecte de la formació, però si no tenim uns dissenyadors conceptuals, uns dissenyadors interactius, uns guionistes que puguin aprofundir en les possibilitats de les creacions interactives, tampoc arribarem enlloc. És a dir, que la formació d'aquests especialistes en la interacció, si després no troba oportunitats en el mercat de madurar i desenvolupar-se, doncs no anirem a parar enlloc, no s'improvisa. I després també, per acabar, no hi ha dubte que en l'àmbit de l'art digital es poden fer creacions on dues persones hi poden treure molt partit, i això està passant ara. Però tinguem en compte que és un àmbit específic i molt determinat on això és possible. En l'àmbit de les grans creacions multimèdia això és impossible. Penseu que normalment en l'àmbit de l'art digital hi ha un despreci absolut de la veu humana. És a dir, no s'usa la veu, s'usa la música, però no la veu. La veu vol dir bàsicament actors de doblatge. De manera que a la mínima que entres en una producció multimèdia on la veu té un paper important, ja tenim un equipet de professionals que difícilment baixa de 10 persones que ja estan treballant. Evidentment, quan ens movem en l'àmbit de la creació audiovisual i hem de generar animació i hem de generar vídeo, darrere d'això hi ha uns equips de gent que no són petits. És a dir, quan estem creant, pensant en crear produccions multimèdia d'una certa volada, estem sempre treballant amb equips grossos. No n'hi ha prou amb agafar el Photoshop, el Freehand, el Flash, i entre dues persones, pim, 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 anem muntant. Una altra cosa és que hi hagi una forada de faus al darrere que estan proveint continguts, com explicava el Xavier, i es pot muntar un projecte. Però l'època en què l'equipet de dues persones muntava un projecte multimèdia és l'any 94, per això van florir doncs, aquells 25 CDs de l'any 95. Avui en dia això és impossible més enllà de les experiències puntuals del NetArt.
Només afegir que, efectivament, amb això jo estic, segurament m'he expressat d'una manera molt esquemàtica, al parlar de capa cultural i capa informàtica. Al mig hi ha una capa d'ofici, de dissenyador, de conceptor audiovisual, que en definitiva és un expert audiovisual de nou tipus. És la persona que és capaç justament d'organitzar aquesta base de dades que el proveïdor de continguts li donarà d'una manera caòtica, i justament cal organitzar i estructurar aquestes informacions, cal donar-li disseny gràfic, etc. Tot això és l'ofici del mig dels que realment proveeixen aquests continguts des d'un punt de vista audiovisual. Per tant, és aquesta tripleta més que un duet, amb això estic totalment d'acord.
Sí, que tenen dues actuacions, és a dir, una forma d'actuar d'aquests professionals és recollir continguts preexistents i una altra és encarregar continguts nous en funció d'uns objectius, que aquí potser és l'àmbit de creativitat més gran, és a dir, es pot treballar des de l'adaptació d'uns continguts i des de la creació de continguts nous. Aquests professionals estan jugant aquests dos papers contínuament, que sovint es barregen, és a dir, la creació d'un producte multimèdia interactiu exitós sovint està més lligat a l'experiència de l'usuari que no a la transmissió informativa. És a dir, aquells productes on l'usuari viu una experiència estan lligats a un procés de creació interactiva molt més gran que aquells en què simplement se li transmet una informació que pot ser audiovisual o purament textual. Aquest és l'àmbit del nou llenguatge de les noves creacions.
Amb això estic totalment d'acord, però bueno, amb la línia que jo he marcat, bueno, he dit una mica més artística, més lliure, més creativa, i potser incidint en això, és a dir, el que voldria dir, bueno, òbviament estic clar que aquesta triada i ben articulada és imprescindible en aquest cas de produccions. Jo el que dic és, en el cas més creatiu, lliure, el que caldria, és a dir, el que la gent que vol integrar-se, els artistes, el que caldria que es conscienciessin, és que tocar un ordinador, és a dir, programar, no és tacar-se, és la feina bruta que cal fer, però és la feina bruta que els artistes han fet sempre amb un martell, i que és això el que crec que defineix realment el treball profund amb les eines digitals, més que fer servir les eines que han fet els altres.